situació en territori espanyol. Amb aquesta informació, idò, tancam el butlletí de notícies de les 10 del matí. Divendres Ràdio, la informació, però, tornarà d'aquí a una hora. Fins després.
Més informació a ivetresnotícies.com. Anys amb tu.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raúl Valls.
Molt bé, les 10 i 5 minuts a La Gran Vida en aquest programa, com dèiem, número 64, però ja encetam la segona hora de programa, Raül.
Segona hora i hem de, bueno, hem xerrat de la fira del CUDI, de la fira nàutica i de la CIPI, que deien que fa un diasso, però qui realment mos dirà si aquest dia continuarà, si mos ve una setmana guapa o no, serà en Tomàs Salom.
Que, per cert, l'he vist ballar aquesta setmana en Antònia Ferrer, en el dissabte directe.
Ah, sí?
Sí, he vist un reel, me pareix que ballava, me pareix que era ell, mos haurà de confirmar.
Ah, haurem d'estar atentos i d'avui.
Estic fent aquí un atraquito. El saludam, si vols.
Vinga, bon dia.
Tomàs.
Bon dia, com estàs?
Com estàs? Eres tu, que ballaves?
Era jo, però per mi que això no sortirà i no s'ha de fer públic i no s'hi havia de fer.
Com és això?
Ai, 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 ai.
Per favor,
coses que passen darrere càmera.
Ah, va, sí.
Però era, sí.
Si en Joan Milà vist, és que ja és públic, ja t'ho dic ara.
Sí.
Bé, això remen Antònia Ferrer perquè ho publiqui avui cap vespre abans d'es toca-toca.
Exacte.
Ho dic perquè així pujarà molt l'audiència i llavors tindrem datassos d'aquests que tenim.
A la gent li agrada tot això. Tomàs, el que sí que se pot fer públic és el temps que farà, no?
Sí, clar que sí, evidentment. De fet, un cap de setmana molt tranquil, podeu estar contents, avui no venc amb males notícies.
Ja ho sé, ja.
Que bé.
Ja sí, ho veig. Avui,
aquest cap de setmana ens agrada esperar molt de sol a tot arreu. Podríem veure alguns iguals prins, com som els que tenim ara, però no anirà més enllà. I, de fet, en temperatures també bastant suaus, màximes que poden tornar a tocar aquests 22, 25 graus, 26, 27 de punts de l'interior de Mallorca i d'Eivissa. Per tant, ambient clàlid, situació marítima molt tranquil·la i ben fluix.
Que bé. Això ja ha vengut per quedar-se o encara poden tenir qualque disgust?
De moment no veiem grans canvis a curt termini. Mitjan setmana sí que podríem parlar d'una mica de pols en suspensió, perquè sí que es desplaça una borrasca cap a dins l'Atlàntic i aquí mos arribarà la part càlida, però també aquesta pols ariana, que és característica també de la primavera. I veurem què passa a partir de divendres, perquè aquí sí que hi ha una mica més d'incertesa i sembla, o alguns pals indiquen, que podrien davallar les temperatures. Però de moment, el manco fins dijous, divendres, tindran sol, tindran temperatures altes i veurem si també, amb vistes a dimarts, dimecres, arribada d'aquesta pols.
Tomàs, aquesta tendència de temperatures així ja de més de 20 graus se mantindrà o aquesta davallada que mos anuncies serà puntual?
No és una gran davallada, és a dir, serà una davallada significativa si acaba per produir-se, així com ho modelitzen ara mateix els models, perquè vendran de bastant amunt. Parlant de temperatures aquesta pròxima setmana, que s'hi duran segurament entre 5 i 6 graus per damunt d'allò que pertoca. Però seria més bé una normalització dels termòmetres. Així, per tant, segurament tindrien temperatures entre 20 i 22 i no els 28 i 29 que podríem assolir a partir de mitjan setmana, que seran temperatures molt càlides.
Res, ja han de treure els calçons curts. No en volem. Ja han de treure els calçons curts, màniga curta i vinga. Bé, ja va,
i peu dit la mà.
Exacte. Màniga curta i vaig tot l'any, com aquell qui dius ja. Però va, eh?
I vents, sí. I vents, de moment no, perquè és una cosa que me molesta més que saio jo.
No, de moment de vent no n'esperant. De fet, aquest dia és el vent del sud, però bufa molt fluix, la mà també molt tranquil·la, i a curt ni a mitjan termini s'esperen gran ventades.
I doncs són molt bons dies per anar de fires i per sortir.
Per trobar,
del dia llarg. Sí, sí,
clar,
sí.
Clar que sí. Bueno, idò, Tomàs, estarem atents avui cap vespre, dissabte directe, en aquest ballet que esperem que publiquin. I res, i això, la setmana que ve tornem a xerrar amb tu i espero que m'ho seguis donant aquestes bones notícies d'aquí mínim Setembre-octubre.
Sí, nosaltres som de dies llargs i de caloreta. Eh?
Queden molt de mesos fins a setembre-octubre. Sí.
No, el mes de got sempre plau, sempre tot meu sempre mos plau. Sí. Per de més.
Moltes res, gràcies, Tomàs.
Gràcies, que vagi bé.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
Així és, moment per fer la passejada per Eivissa, na Maite Morro, que avui des de Sant Antoni de Portmany fa una entrevista a, concretament a la confraria de pescadors, que no sé de quina és temporada ara de peix, no sé si ho saps, Raül. Això vaig una mica perdut.
Crec que és peix roquer, però va, de totes maneres, sé que és la fira del peix d'Eivissa. Per tant, allà a Sant Antoni de Portmany ho tenen tot preparat per aquesta fira i na Maite és allà.
I de vinga, anem a escoltar-la. Bon dia, Maite.
Molt bon dia, companys. Molt bon dia des d'Eivissa, que fa un dia espectacular. I, a més, avui l'aprofitarem molt perquè tenim per davant tota una jornada plena de peix i marisc d'aquí de la nostra terra, de Sant Antoni de Portmany. Ens acompanya ara mateix el patró major, José Castelló, que el tenc aquí ja, i estic desitjant saber a veure què trobarem avui de peix i marisc per aquí avui.
Trobarem diferents elaboracions, que els restaurants que participen faran les seues interpretacions del nostre peix, de les receptes que ells vulguin fer. I nosaltres també servirem peix cuinat de diferents maneres i una mica de marisc també.
A veure, però tu m'has d'especificar aquí varietats de peix, que tu ets expert i en saps, perquè si ara m'he de posar a dir varietats de peix i marisc, me puc perdre.
El que oferirà al restaurant no ho sé que algú farà algú de cepi, però les altres, la veritat és que no control massa.
Però altres te'n deu paradet, així que m'ho podeu dir vora almenys, o tu que surts a pescar, us sortit molt a pescar aquesta setmana o no?
Aquesta setmana ha fallat una mica, perquè l'arrencada setmana va ser un poc més mal temps, sempre estem afectats per això al final, i estem limitats amb això. Així que anem un poc a darrere hora, la veritat. Però, bueno, hem aconseguit una mica de... El que vam fer els darrers anys, hem escambatxat una mica de peix, tindrem per aquí també... Hem fet gamba blanca bullida i cigala o escamarlà també bullit, que sempre dona una mica... Sempre queda bé i sempre a la gent li agrada. I una miqueta de gamba vermella també, que la torrarem també, i així per fer oloreta i fer venir la gent.
Ja se m'està obrint l'estómac. Escolta una cosa, parlem de s'escambatxar el peix, perquè jo això, la cofradia de Formentera, vaig anar una vegada també, i vaig veure que era molt típic, que no havien sortit o que havien arribat, i tenien allí una ullada i ho feien de gerret. No sé si aquí també ho feis de la mateixa manera o com ho feis, perquè és algo molt típic d'aquí de les illes, no?
Sí, és que em veig, al final és una manera de cuinar el peix i que no es perdi sense... amb un fred limitat, diguem, mentre no faci molta calor, és una manera de conservar el peix, també.
Es cuinava abans doncs, per tot, per la falta de geleres i de tot que hi havia. Quin peix soleu utilitzar-lo i com ho feis?
Bueno, com dius, les gerretes, el peix típic de les gerretes que em veig, és plat típic, però saps que em veig aquí totes les classes de peix possibles. Quan són blaus és una manera molt bona per fer peixos blaus perquè els hi combina molt bé el gust amb el vinagre i amb les diferents verdures, que això cada casa... Això no podem dir es fa així, perquè cada casa el fan d'una manera diferent.
Però i a la teva com la fan? A veure, conta'm-ho la recepta per si de casa algú no pot venir fins aquí a buscar-vos a la paradeta, que almenys se quedi amb ganes de provar-ho o la possibilitat de fer-ho a casa. Com ho sols fer tu?
Bueno, jo no ho faig gaire, la veritat.
Catxis.
Però bé, a casa sempre es cou el peix amb una mica... Es cou el peix ben fregit i després es fa una salsa, diguem, amb vinagre i diferents... Depèn, amb bai, hi ha qui posa ceba, hi ha qui no n'hi posa, hi ha qui posa favetes tendres, hi ha qui posa pinya de col, hi ha... Això hi ha una mica de llorer, això hi ha cada... Cada casa són baralles amb això.
I quan es solia menjar això? No sé si era molt típic, perquè ho veig molt entre els pescadors, que ho mantenen, però no sé si les cases era algú típic d'alguna temporada, d'alguna festa o d'alguna època.
Típic d'una temporada... No, a veure, no. Diria que no.
Quan hi havia peix?
Quan hi havia peix.
I fam?
És una manera molt bona per fer qualsevol peix. Com et dic, peix blau d'aquest que, per exemple, és més mal de vendre o més molt gustós per... El vinagre sempre fa que igual els gustos i reparteix una mica. I fa que... Bueno, llavors et dic vinagre, hi ha gent que li agrada molt menys el vinagrat, que n'hi posen, no, que és només testimonial el que hi posen. Però, bueno, en general sí que ha de dur vinagre, si no, no són els que em veig.
Vàlido, per aquí tindrem les cigales que m'has comentat, gamba blanca tindrem, també... Gerret ara en tenim, també?
Ja res, no, encara estem, ja hem acabat o estem acabant temporada i, no, i tampoc no és l'objectiu d'aquesta fira. Estem buscant espècies que es coneixen menys. Ja res, ara mateix diria que la gent el coneix mitjanament, per lo menys.
A veure, conta-mos quines són aquestes que tindrem durant la jornada i que potser la gent no coneix tant.
Bueno, no conèixer-les o no tenir l'ànim de provar-les moltes vegades o l'ànim de cuinar-les.
Això és passes morda? A veure si ho puc adivinar. Passes espines, que hi ha molta gent que no li agrada treballar-les, no? Ni menjar-les, trobar-les als plats, vamos.
Passes espines d'una banda i perquè no són espècies que en restaurants els interessen.
Per què?
Perquè, el que, com et dic, són peixos blaus, són més barats. Quan te'n vas a un restaurant, la gent ara mateix s'ha concentrat molt a menjar peix en els restaurants. Més mal de fer que la gent se l'endugui a casa seva. La gent no té temps de fer-lo net, o si te'l fan net també no volen ver-lo a cuinar, llevat d'algun peix que sí que puguis fer a la planxa o això. Als restaurants, si vas a buscar un bullit de peix, la gent, si no et posen gall, roja, en fos, ja, diguem, es queixaria algú un preu de bullit que no et posin aquestes espècies.
Jo seria la primera, t'ho tenc que dir, eh?
Però és que sempre fa molts anys que dèiem que es pot fer una altra versió del bullit, una altra versió de bullit de pescador, o bullit, dir-li com vulguis.
Això se coneix com a tal, jo no ho havia sentit mai, bullit de pescador. No sé si vosaltres això li deis.
No li dèiem.
Però el podíem crear? Potser d'aquesta fira podia sortir una nova varietat de bullit?
Podríem. No, si fa anys que ho reclamam, que es facin servir espècies com sarrascassa, saranya, serrata, que en restaurants, llevat que algú que sí que faci un menú especial, no es fan servir.
Bueno, també tenc que dir que tenen un treball dificultós, no? Per exemple, saranya, ja que tenim l'ensenya en subareno que té, si no m'equivoc, no? O m'estic equivocant jo, no? Que a vegades és més costós de treballar-la.
No, per dir això, més costós no. Quan li has tallat els pics és com un altre peix.
Però... això som jo i que no cuin molt.
Bueno, com els altres, més o menys. Però el que canvien són les coccions, igual sí que és molt més molest això, com deies, algun que té una espina de més, però són peixos que al final són més gustosos inclús que els que coneixem més, que els que es gasten més als restaurants. I avui en dia això... si es gastassen aquests peixos, no haurien d'importar tant de... o es gastassen, sí que se'n gasten, els acaben venent, i la gent els acaba comprant, però no tenen la demanda que té aquest altre peix més conegut, més valorat. No perquè siguin més dolents, simplement perquè no se li ha dat el bon bo que se li ha dat a les altres.
És a dir, que d'alguna manera impulsau aquesta fira aquí a Sant Antoni també per promocionar les espècies locals que potser no es comercialitzen tant o que no són tan conegudes. Això és un dels objectius.
Sí, ha estat un dels objectius des que vam deixar de... quan això va arrencar aquesta fira com la fira de la llagosta, o la llagosta i el marisc, i des de que li van canviar el nom va ser perquè la llagosta ja no tenia necessitat de promoció. Al final, des de que van començar a etiquetar-la, se mos va acabar o es va disminuir la competència en la forastera. I ara el que m'interessa és promocionar que la gent conegui aquestes espècies o que s'atreveixi a consumir-les.
Què hem de fer, idò, perquè la gent comenci i arrenqui? A veure, comenta-m'ho, què teniu ara de temporada, de peix i marisc?
Ara et diré que el peix de temporada ja s'arroja, es galli.
Que saps que coneixem tots i mos encanta, claro.
No, però també hi ha moltes altres peixos. Per exemple, nosaltres ara, per escambatxar, que siguen... hem tallat espet, per exemple.
Es què dius?
Espet.
Això sona malament. A Eivissa, no? Li dèiem una altra cosa en això. Quin peix és aquest? No l'havia sentit mai.
S'espet, és la barracuda, diguem, en castellà.
D'això, per exemple, n'he menjat molt i ho fan també així amb vinagre, com si fossin uns boquerons amb vinagre, o ho fan amb la barracuda. Ho he vist i ho he menjat i està boníssima.
Sí, tots els peixos cuits són bons, al final. Quasi tots els peixos cuits són bons. I n'hi ha que dèiem que no es menjaven i també hi ha gent que se'ls menja, al final. Així que...
què vols dir amb això, que n'hi ha que gent que deia que no es menjaven?
Hi ha un peix que li dèiem saltamorades, per exemple, que sempre hem dit que això és l'únic peix que no serveix per res. Que...
i això com és?
Un peix que pareix una aranya, però que no té pics, per exemple, per explicar-ho. I viu, comparteix hàbitats amb les aranyes. Però jo sé que els russos, per exemple, el sequen i se'l mengen sec. Vull dir que tots els peixos es poden menjar, de fet, de la manera que toca.
Que té poca carn igual, o perquè no és tan, a lo millor, estimat aquí a les nostres illes?
Té poca carn i moltes espines.
El que jo deia abans, que hi ha gent que no li agrada triar.
Té més espines encara, però bueno, aquí no m'ho menjam en general.
Els russos sí, els russos han dit les espines i el que sigui endavant.
Els russos els sequen, els petitets, i se'ls mengen. I no són dolents, n'he menjat.
A veure, conta-m'ho, si mos has comentat diverses varietats de peix, de marisc, què tenim ara de temporada que estàu traguent?
De marisc ja han començat a treure llagosta, al final han començat...
que també la coneixem i està ben bona.
que també les coneix i també té la demanda que té i té el preu que té per això.
Me comentaves abans que d'alguna manera aquí hi ha hagut una problemàtica i és que no s'ha ven suficient la llagosta d'aquí, no? Perquè té un preu... A veure si m'ho pots comentar per entendre, perquè a vegades dic, com pot ser que el d'aquí costi més que algú que té més feina i més intermediaris perquè se du de fora? Com és que costa més aquí? Perquè potser la gent no ho entén i no ho valora suficient el que és el producte i el que val.
Bé, és una veritat a mitges. No sempre costa més el d'aquí. Aquí ens trobam que al final aquí no tenim subhasta, tenim un preu fixo. Aquí ens trobàvem que a primers de temporada se'ns inundava llagosta de fora, se'ns omplia vivers amb llagosta de fora. I aquí, quan arribava juny, ens costava vendre, la veritat, perquè els vivers estaven plens de llagosta que venia o de Marroc o de Mallorca, perquè allí tenen subhasta i allí, per més que igual la intenten guardar, però la subhasta baixa, els preus, depèn de... Si hi ha molta oferta, el preu baixa.
Estan parlant d'oferta i demanda de quantitat de producte, idò.
Exacte. Baixa el preu, inclús, i ja surt a compte exportar-lo i arriba un bon preu, no vull dir que siga molt, però una miqueta més barat que el que teníem aquí. Aquí tenim un preu fixo, al final els gastos nosaltres el mantenim, tampoc no podem jugar, i tenim un preu fixo que és, ni va tan cara com a Mallorca, per ja que hem començat a parlar a Mallorca, ni va tan cara com a Mallorca quan és plena temporada, ni tan barata com a Mallorca quan és baixa.
Sí, comentàvem abans que ara, per exemple, que això és una veritat a mitges, no? Que realment és un tema de quantitat i no de qualitat, realment.
Sí, bueno, de quantitat, de qualitat i de qualitat també. Quan de més prop sigui el peix de proximitat sempre serà més bo. Ha passat per menys càmeres, fa menys dies que està pescat. Està clar que la proximitat és un... En el peix és en el que... Crec que és el menjar que més importa.
Vinga, i darrere, tenim llagosta ara i que més de marís, que veig que aquí ja tothom està preparant per arrencar, perquè a partir de les 11:30 aquí començarà a veure una muntada de gent.
Nosaltres aquí no oferirem això, gamba blanca, que no és gaire coneguda a Eivissa.
Ho dic més cap a sur, cap a Andalusia i tot això.
Andalusia és molt típica, la blanca, la quisquilla, totes aquestes espècies, però aquí s'està agafant molta gamba blanca i no és molt coneguda, se l'estan exportant al final. I és bona bullida, és bona d'altres maneres també. Però nosaltres l'oferirem això, bullida i freda, i és així com per fer una tapeta és molt bona.
Idò, José, moltíssimes gràcies per fer-nos aquí una explicació de tot el que trobarem en oferta durant la jornada d'avui, que tindrem un munt de paradetes de restaurants que vendran fer pues, receptes típiques d'Eivissa amb producte d'aquí, de la nostra terra. Tu ja supos que a punt d'arrencar a cuinar, no? O tu no cuinaràs, que m'has dit que no cuines gaire. Tu vigilaràs, idò.
Jo vigilaré que els altres cuinin bé.
I ho tastaràs.
Sí, això està clar. El control de qualitat és el primer.
I deia també que, com que no m'agrada com ho contin, sinó que m'agrada viure-ho, m'aquest per aquí, a tastar a partir de les 11:30, que ja comencin a preparar tots els restaurants i totes les persones que avui estaran en paradeta. També tindrem Vall Pagès, que començarem a sentir sonadors que seran els que inauguraran la jornada. Tindrem també concerts, veritat? Tindrem aquí música i festa, que és el que mos agrada, de bona manera, i celebrant el nostre producte local. Així que, José, te deixo per aquí fent feina.
Bé, gràcies. Passeu molt.
Convida tothom que vengui.
Bé, us convido a venir tots a aprofitar el dia, que fa un dia assolellat i molt bo per passejar i per venir a fer unes tapes per aquí.
Idò, Juan i Raül, jo amb aquest per aquí ja us ho contaré i a la pròxima vora si us podeu animar alguna vegada.
TV3 Ràdio és entreteniment.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
TV3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Els caps de setmana viu la gran vida.
Seguirem ara les pitiuses, han tingut a la Maite Morro, i ara el que volem fer és parlar de Formentera, no? Formentera es converteix durant aquest mes d'abril en un espai de trobada, convivència i diversitat perquè fan una nova edició, Raül, de Formentera Intercultural.
Exacte, unes activitats que varen començar dia 8 d'abril, que continuaran fins dia 29, en aquesta Formentera Intercultural, que hi ha un poc de tot. Hi ha un mundialet esportiu, Cuines del món, cinema, conte contes, tallers i activitats familiars, xerrades sobre migració i diversitat, que avui en xerràvem.
Sí.
I per parlar de tot aquest tema, parlarem amb en Bernabé, que és part d'aquesta associació i organització d'aquesta Formentera Intercultural. Bernabé, bon dia.
Hola, bon dia.
Conta-mos, Bernabé, com neix aquesta activitat? Com neix Formentera Intercultural?
Formentera Intercultural, com tu has dit, bueno, si no vos importa, parlem en castellà.
Ben tranquil.
Las distintas actividades que realizan durante esta semana, las cocinas del mundo, talleres de cine, charradas, y por nuestra parte los talleres de baile. Formentera Baila Conmigo es una asociación cultural del baile en la isla de Formentera. Uh-huh. Y bueno, pues a través del baile pues fomentamos eso. Tenemos distintas clases de baile. Fomentamos el baile social, todas las semanas, los miércoles, hacemos nuestro baile social. Y luego, bueno, pues un poco una manera de comunicarnos entre todos los fans del baile, de las distintas actividades, tanto en Ibiza o eventos que se pueden hacer en Península.
Quan parlant de... Sí, perdona, no. Continua.
No, digues.
Sí, no, te volia demanar si aquestes activitats, sobretot les dedicades, enfocades en el ball, si són per adults o també per infants, per els menors.
Normalmente, mayoritariamente el público es adulto. El año pasado, al inicio de curso, sí que intentamos hacer un grupo más enfocado infantil, mm-hmm. pero no salió un número adecuado de gente. Pero sí, incluso en otras ocasiones también hemos planteado para gente mayor hacer actividades de baile que tienen ese beneficio psicosocial, mm-hmm. y también... Pero generalmente las actividades que nosotros realizamos siempre están abiertas a todo tipo de edades.
Bernabé, avui a l'inici del programa hem xerrat del tema d'actualitat que tenim a tot l'estat, que és aquesta regulació de migrants. En aquest cas, Formentera Balla, en aquest cas contra el racisme. Conta-mos per què neix aquesta iniciativa.
Bueno, pues un poco, sin duda, el baile tiene una relación con la integración cultural y la lucha contra el racismo prácticamente de manera natural. Uh-huh. Al final, cualquier disciplina de baile, las más antiguas no dejan de ser una forma de comunicación entre culturas, ¿no? Y al final es como un lenguaje universal, perfectamente puedes estar bailando con una persona que no hablas el mismo idioma y comunicarte y transmitirte y divertirte, ¿no? Entonces, pues eso, quizás esa relación cultural y la lucha contra el racismo. También es una forma de visualizar las culturas sin estereotipo. Al final, una disciplina de baile, su música, su vestimenta, su cultura, sus movimientos, explican la historia normalmente asociada a un país, a una zona, a una cultura, de manera natural, ¿no? Entonces, esa barrera de estereotipos que normalmente solemos hacer, pues quedan completamente eliminadas también.
Clar, és que podríem dir això de... Bé, tu, aquests estereotips o aquest racisme que a vegades, bueno, no és d'una manera clara o directa, però que sí que existeix, després, quan poses música, ningú se posa a pensar si aquella música, aquella cançó, aquell ball, no sé, ara penses en reggaeton, perquè és el primer que m'ha escapat, però sigui és original d'altres països, no? Vull dir que no té res a veure una cosa amb l'altra.
No, nosotros normalmente, bueno, pues por ejemplo la salsa, las clases que estamos haciendo ahora son clases de salsa. Uh-huh. Hemos hecho clases de salsa cubana, hemos hecho, hacemos clases de bachata, bachata dominicana, bachata tradicional. Al final son estilos de distintos países y pues eso, te enriqueces de la cultura del país, pues bailar un estilo musical, al final conoces, te integras y vas conociendo música, vas conociendo nombres, autores, cantantes y bueno, pues es un enriquecimiento cultural. I, sí.
Escolta, Bernabé, això serà aquest proper dimecres 22 d'abril a Formentera Balla contra el Racisme, de les 8 a les 10 a Sa Panxa de Sant Ferran, no és vera?
Sí, bueno, des de les 8 a les 11 normalment farem...
Llegareu una mica.
Sí, farem un primer taller de bachata sensual a càrrec de la nostra professora Clàudia, després farem un taller de roda de casino, que és un tipus de salsa cubana, amb Flow, el nostre professor de salsa, i per a tot el món, o sea, no n'hi ha que saber per a poder fer el taller des d'inici i qualsevol persona pot participar. I després dels tallers farem el nostre ball social que fem tots els dimecres, on la gent posa en pràctica, ven a divertir-se, a practicar, i farem una picadeta després, un aperitiu.
Ah, això no falla, eh? Això no falla.
Clar, que l'aperitiu sempre té poder de convicció.
Bueno, escolta, i què t'anava a dir jo? Veig que en aquesta Formentera Intercultural hi ha diferents cuines del món. Veig aquí, taller de cuina d'Argèlia, el mateix dimecres, dia 22, o altres llocs. Vol dir que cuina i ball són protagonistes d'aquest Formentera Intercultural.
Sí, sempre, però moltes vegades la festa és el millor que n'hi ha per a fer aquesta associació de gent, no? De compartir, d'alegrar, celebrar i eliminar un poc aquests estereotipos de racisme.
Que bé. Escolta, idò, perquè si que m'ho està escoltant des de Formentera o des de qualsevol altre punt de ses illes, si voleu anar i participar, i si ets un negat com jo, també podem venir, que qualcú trobarem amb paciència, no?
Sí, no n'hi ha problema. Si tens dos peus esquerres, no n'hi ha problema, també pots anar, perquè anem a començar des de zero, anem a divertir-nos i a passar-ho bé.
Que bé, així m'agrada. Idò, bé, ja ho sabeu, què Formentera Intercultural, que serà dimecres, dia... Bueno, ja ha començat el festival, diguéssim, però aquest Formentera Balla contra el Racisme, dimecres, dia 22 d'abril, de les 8 a les 11, a Sa Panxa de Sant Ferran. I, com us comenta en Bernabé, després hi haurà una miqueta de picadeta, no?, d'agafar forces.
Una picadeta, això és.
Així m'agrada. Idò, escolta, Bernabé, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. Que vagi molt bé, ja ho sabeu, aquí, a la Ràdio Pública. Sempre que vulgueu contar-nos alguna cosa, teniu el vostre espai.
Moltes gràcies, adeu a vosaltres.
Que vagi bé, gràcies.
Adeu. Yeah.
Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
Benvinguts, continuem a La Gran Vida. Són les 10 i 34 minuts, ja sabeu, en directe amb vosaltres fins a les 11. Venim d'Eivissa, Sant Antoni de Portmany, hem passat per Formentera, per Sant Ferran, per aquesta Formentera Valla contra el Racisme, i ara és moment d'anar fins al poble de Sant Jordi, a Ciutat.
Sí, perquè aquí també la cultura popular és molt important i torna a agafar importància, i és que, mireu, parlarem de la presentació del Dimoni Vell, una figura carregada d'història i simbolisme que està considerada com una de les antigues, de les més antigues, no?, dins de les festes de Sant Jordi. I és un acte que ens permet entendre no només la figura del dimoni, sinó també tot el que representa dins la nostra cultura. No només el dimoni de Sant Antoni, tenim també el dimoni de Sant Jordi. I volen xerrar també en un dels protagonistes d'aquesta presentació, Sant Jaume Vic, en Guillem Català, tenim en Guillem Català, encarregat del procés de creació d'aquesta figura. Guillem, bon dia.
Hola, Guillem, me'n sents?
Bon dia.
Sí, sí. Hola, ara sí. Bon dia.
Hola, Guillem. Ara tot d'en Joanmi. És important aquesta recuperació, no?, i la presentació d'aquest dimoni vell. Però, conta-mos, com localitzau, com sabeu que a Sant Jordi hi havia aquest dimoni vell? Com comença la història?
Bueno, la història comença primerament amb testimonis orals de la gent major, que mos ho transmet, i després varen aconseguir, ja fa bastant d'anys, una fotografia, però només de lo que és la careta. No veiem el personatge vestit ni res. Això després d'anys de recerca. Tu no sé si te recordaràs, però vares venir fa bastant d'anys a ajudar-nos en aquesta recerca.
Oh, ah, sí? En Raül està per tot.
Amb IB3, no?
Sí?
Ah,
sí,
segurament.
Sí, sí. Fa bastant de temps.
Ja m'ha dit, sí, sí.
Varen penjar la foto pels negocis i tal, i van venir a fer una entrevista per ajudar-vos si qualcú ho podria portar.
Ah, mira tu per on,
Has vist? Quin record.
No, és que clar, jo en aquesta casa he crescut, que t'ho vull dir.
Entre tu un bosc ha donat i que en Raül és per tot, eh?
Però no m'ho recordava, Però,
pues sí, va ser tu, oh?
Molt bé, així m'agrada. Des de nina en la cultura popular, clar que sí. Escolta, idò, vau trobar aquesta fotografia en el final, dius, però només va ser lo que et sa cara, no? Sa careta.
Sí, lo que et sa cara. Clar, nosaltres som, vàrem fer un... degut al que ha hagut aquest dimoni, pues sí. L'hem de recuperar, tal, i la gent del poble m'animava, i vàrem intentar recuperar-lo primer tornant a introduir la festa del dimoni a dins la festa de Sant Jordi. Clar, fèrem un taller de caretes i se va presentar bastanta de gent. Clar, Sant Jordi només hi havia un de dimoni antigament, no tants que fèrem. Vàrem començar per introduir la festa i consolidar la festa. Una cosa que ja està solida de fa bastant de temps. I mos quedava pendent el segon objectiu, que el segon objectiu era fer una rèplica o una còpia el més exacta possible de lo que havia estat aquest dimoni. Però, clar, només teníem secret. No teníem
clar.
Més...
Com l'heu fet per trobar aquesta diferència clar, entre dimonis que poden trobar arreu de les illes?
Hi va haver a la fira, dia de la fira d'Escargol, una exposició de fotos antigues. Clar, en aquesta exposició de fotos antigues, que són fotos que són tan antigues que només tenen 4 dits de gros, són bastant petites. I va sortir una foto on surt el dimoni sense fer un pas de carrer per poble.
Sí, jo, si ets la fotografia que teniu en el cartell, que jo vaig veure, jo vaig dir, i això, jo primer no vaig veure, si en veritat no vaig veure el dimoni, vaig veure com tres senyors darrere, que vaig entendre que eren els reis d'Orient, però vaig dir, no veig el dimoni, i em vaig fixar i vaig trobar davant de tot, en aquest còndic, en aquest passacarrers, el dimoni. Clar, aquí hi ha hagut la feina de dir o percebre exactament com anava vestit i ja poder fer el dimoni complet, no?
Exacte. Damunt aquesta foto, pues, mos ha canviat tots els esquemes, perquè nosaltres teníem pensat fes que era fer-li un mono a l'estil que hi ha avui en dia, o sigui, que del nostre és un mono decorat amb efectes, tots, diguem, coses relacionades amb Sant Jordi,
foc,
amb
el dimoni,
amb el foc, etc. Quan vàrem veure aquesta fotografia, mos va canviar tots els esquemes, perquè vam dir, no podem fer un híbrid aquí, la carreta d'un temps i l'altre... I clar, li hem fet... Vaja, un traje, bueno, d'aquesta casaca, és una casaca de... Vam fer una ampliació, és una casaca de roba de domàs, i d'altres peces, que són negres, llisos, i damunt, si t'hi fixes, d'un poc més amunt que els genolls fins a la cintura, du com un calçó de bufes curts.
És a dir, heu pogut fer aquesta averiguació, i també entenent les esteles i els materials que hi havia en aquell moment, i ara feu aquesta nova interpretació. Abans en Joan m'ho deia, en Jaume Vic, en què col·labora amb aquesta recuperació del dimoni vell de Sant Jordi?
Bueno, Jaume Vic col·labora amb moltes coses.
Ell està a la colla infantil, sí, m'apareix, no?
És un encant, en Jaume Vic.
Sí.
Molts dels programes s'hi ha implicat, també s'han implicat amb una colleta jove, perquè clar, que fan molta força els dimonis, i a petició popular, que no és que nosaltres féssim gent de propaganda, se va presentar una gentada de lots petits, fins de 4 o 5 anys, o 3, no sé, fins a 12. I clar, el van coordinar un poc amb ell, i els ha marcat un poc totes les directrius, d'allà el que poden fer, el que no poden fer, com han de ser tots els monos, com han de ser les caretes, tot relacionades un poquet amb el dimoni vell. Perquè, clar, sense aquest dimoni vell nosaltres no existiríem, no hi hagués hagut tradició de dimonis.
I la importància de mantenir...
Que ho han fet molt bé, ho han fet molt bé.
I la importància de mantenir tota aquesta tradició perquè els més joves no els hi passi el que ha passat amb altres generacions, que durant molt d'anys se va perdre, no se sabia com era aquest dimoni, i a partir d'ara ho tindran més arrelat.
És que passa que venim d'una època, aquesta de la foto, que és que ningú volia ser el dimoni. Molt de pits, molt de poble havien d'anar a contractar una persona d'un altre poble per posar-se la secreta del dimoni, perquè no era massa ben vist. I ara és totalment al revés. Vull dir, els dimonis, ara... Tothom ara, voldria ser dimoni.
Ara és difícil trobar gent que vulgui fer de Sant Antoni.
Sí, exacte.
Sí. Això va així.
I aquí, exactament, aquí s'ha fotut el que veus, és això, que veus també els Reis, perquè... El dia de la Comèdia dels Reis, que se representava sempre dia 6 de gener, el dimoni era un dels principals, de posta va davant de tot, de tota la banda de música, però el que podrà fer-se en aquesta foto, que és dels anys 1920, més o manco.
Bueno,
és ja... quan hi havia una banda de música a Sant Jordi, vull dir, ara no n'hi ha.
Clar, és a dir, ja podeu manco datar quan hi havia aquest dimoni vell i, per tant, a partir d'aquí, que se diu aviat, la 1920, vull dir que se diu aviat, podeu tenir aquesta tradició i començar a recuperar-la a partir d'ara, de 2026, amb aquesta nova incorporació d'una rèplica d'allò que va ser el dimoni vell. Escolta, això serà aquest dimarts dia 21, Òrbara?
Sí, dimarts de vespre.
Així que tothom qui mos estigui escoltant, que vulgui saber una miqueta més d'aquesta història i vulgui conèixer de bon de veres aquesta presentació i aquesta tasca que heu fet, bueno, s'hi poden apropar i així, ja ho sabeu, a Sant Jordi poden dir que l'any 2026 heu recuperat el vostre dimoni vell.
Sí, sí, el dia 21 el presentam, perquè clar, les persones que tenen... més joves de 80 anys no l'han vist mai.
Clar.
I tenen 80 anys i sí que l'han vist encara.
Ja m'ho diràs, no, ja m'ho diràs.
L'han de presentar, perquè ara, si el dia de Sant Jordi està previst que surti, sona baixa, que sempre surti dels dimonis. I clar, aquest nou personatge, al mig de tots els altres, els joves diran, ui!
I qui és aquest?
I xerrar, no l'havien dit mai.
Clar. Idò, Guillem, moltíssimes gràcies per la vostra tasca, per contar-nos aquesta història, i ja ho sabeu, si voleu veure la recuperació d'aquest dimoni vell de Sant Jordi, vos hi esperen aquesta setmana.
Tothom endimoniat.
Gràcies, Guillem.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi
gràcies.
Bé.
Gràcies.
Vinga.
IB3 Ràdio és humor.
¿Tienes un negocio comercial o de restauración a pie de calle o en un mercado municipal y has hecho mejoras? Palmactiva tiene abierto una línea de subvenciones de hasta 6.000 euros para ti. Por la modernización y la innovación, el ahorro energético y el desarrollo sostenible, la seguridad, la accesibilidad y la insonorización. Plazo abierto hasta el 5 de mayo. Toda la información y solicitudes en palmactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Moment pel cinema amb en Sergio Espósito i Mateu Bibiloni, dia històric, 10:45 minuts, i ja els tenim a taula.
És ben fort, això.
Bravo. I no ha estat mai culpa seva, i sempre arriben d'hora, pres,
no, però... No, si tothom ve, quasi que arriben a fer el cafè. El problema és que arriben que ja han de fer més munt, saps què t'ho vull dir?
Sí, fan, comencen a fer voltes per aquí, per passadís, molt miren, podem entrar.
Per
sí,
favor.
Bé, podeu entrar.
No xerrem més, Joan, i vull que tenim 45 minuts. Avui mon anem a...
En el Festival de Cans, perquè
Cans,
tenim una gran representació espanyola. No sé si hi ha res balear que puguem tocar, ho desconec, però en qualsevol cas... avui sí que parlam d'aquest sí. gran festival que té molt de...
És molt guapo,
Cans. Molt guapo.
Sí. Anat, és molt guapo.
El festival més gros i més important del món de cinema.
De fet, ara, quan IB3 mos envia ja, no?
Sí, perquè claro.
Miró, directament.
Com ho dius?
Enviats especials.
Has dit que és molt guapo, nosaltres ho hem de veure.
Jo n'he estat informat d'aquest punt, però jo puc venir, jo puc venir.
Ells tampoc, però... A veure si qualcú els escolta.
A veure si cuela. Pues sí, efectivament, no tenim representació balear, però que realment quasi no havien tingut ni representació espanyola a la història de Cannes. Cannes és realment molt prestigiós, el cinema espanyol és d'una gran categoria, però no ha tingut mai la cuida a Cannes que han tingut altres països, no? Com pot ser Itàlia, com pot ser França, evidentment. Però aquest any tenim el rècord.
Bueno, pues he de dir una cosa. Si hi ha una artista balear que és... bueno, jo crec que forma part d'aquest festival, Ana Rosi de Palma.
Sí, de
Palma,
sí.
I representació balear, han d'anar acompanyant a Rosi de Palma. Es queda a ser cas excusa per anar-hi, perquè si no... Rosi, que venim amb tu.
Efectivament. Pues sí, aquest any ha estat rècord total. La selecció oficial, se diria així, que és el premi més gros, que seria la Palma d'Or, que seria la millor pel·lícula del Festival de Cannes, tenim tres nominades espanyoles, que serien La Bola Negra, dels Javis, El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, en Isabel Peña en el guió, sempre la parella creativa brillant, i Amarga Navidad, de... en Pedro Almodóvar.
Clar, en Pedro Almodóvar, que com deies, és director un poc, sobretot en els darrers 40 anys, més representatiu del cinema espanyol a Cannes. Per això mateix, en Rosi de Palma ha estat la nostra cara visible en el festival, que com deia Mateu, és que té aquest prestigi, no? Perquè si, bé, hem fet un repàs tot el que d'un d'any dels premis, per exemple, no? Quan varen ser es Goya, els premis del cinema espanyol, varen venir a contar un poquet, no? Quan, abans de que fossin, quines eren ses favorites, tal, i després, quines varen guanyar, el mateix amb els Oscars, que és el gran premi de cinema internacional, no? És la gran distinció que pot tenir una pel·lícula, però la realitat és que moltes vegades, sobretot pel cinema d'autor, no? La gran distinció és la Palma d'Oro de Cannes, perquè és el festival, com deia Mateu, més important del cinema mundial directament, i un director on vol veure-se és guanyant la Palma d'Oro.
Un director que sigui un autor realment vol guanyar la Palma d'Or, més que un Òscar, diguéssim.
I tu des, per exemple, bueno, hi ha aquesta representació espanyola en guany més que mai, sí. Los Javis, jo m'ha sorprès moltíssim, no? No vol la sorpresa que Los Javis, vull dir, no ho sé, és a dir, són molt bons i tal, però més els tenia relacionats més amb una cosa més local, no? Més de cinema per nosaltres, que no una cosa internacional com aquesta.
Són directors molt mediàtics. Tenen una capacitat ja no només de realitzar grans obres i grans sèries, com La Messias, Veneno...
He vist La Messias, me pareix brutal.
És que són grans autors i han tingut la capacitat d'anar creixent poc a poc d'aquesta localia, que podries dir, realment ser un fenomen més internacional i abarcar pues, un d'aquests noms d'autors europeus grans i s'han aconseguit colar i diuen que té molt bona pinta. Ara, perquè ho sàpiga l'audiència i els oients, la de Amarga Navidad ja la poden veure, o ja està a les seves darreres setmanes, se va estrenar fa unes setmanes. La de El Cercarido d'en Sorogoyen la podrem veure aquest estiu, l'agost s'estrena, i la de Los Javis ja serà més endavant, en el final de l'any, a octubre. És a dir, la primera vegada que podrem veure dues d'aquestes tres pel·lícules espanyoles serà a Cannes, estrenen a Cannes, que això sol succeir que moltes de les pel·lícules grosses d'autor comencen la seva trajectòria d'estrenes a Cannes, a Berlín, a Venècia.
I en altres ja ens arriben o a cap d'any o en el principi del següent.
Efectivament.
I en Almodóvar, que ha hagut de competir en Torrente Presidente, a veure que no tindrà la mateixa que taquilla perquè és impossible.
És impossible.
Però, mira, si voleu, podem escoltar un fragment d'aquesta cançó que canta Namaya. És un fragment. I després, per acabar avui el programa, acabarem en la versió de Chavela Vargas de Canción de las Simples Cosas, que és protagonista d'aquesta pel·lícula d'en Almodóvar, que se diu Amarga Navidad. Però escoltam aquest moment de Maya en Almodóvar.
Silencio y acción.
¿Pero qué hacéis aquí?
Hombre, Maya, ¿qué tal?
Bien. Yo al qué tal respondo, es que me sale como
sí.
Bien.
Sí, bien. Dale, claro, no nos responde bien.
¿Qué tal?
Bien.
¿Tú puedes cantar así cómodamente?
Sí.
¿Seguro?
Sí, seguro.
Sí, bueno, ¿cómo estaríais cuando llega ella?
Yo decía de apagar esto.
Dormidos.
Pero lo que está bien es que sea un perfil de ella, un perfil tuyo, aquí. Y ella, y Amaya.
A ver cuál era el tono.
Això és un moment d'en Amaya, en Almodóvar, fent aquesta pel·lícula i deixant de fons la canció de les Simples Coses, no?, d'en Chavela Vargas, la versió original. Per què Amarga Navidad tindrà o podria tenir èxit a Cannes?
És un tipus de pel·lícula que ja havia fet realment en Almodóvar, si vos recordeu, de Dolor i Glòria, que era una pel·lícula autoficcional, és a dir, on se representava a si mateix. Això és algo que està succeint en els autors d'una certa edat, arribats ja en els 70, 80 anys, i que comencen a mirar ja no només la seva trajectòria, sinó la seva vida, i comencen a retratar les seves pel·lícules. Amarga Navidad respira un poc lo mateix. I és vera que, en aquest sentit, en Almodóvar, xerrant de si mateix, és molt bo. Per tant, és una gran recomanació si volem veure un gran autor que ja... Ora, esperem que li quedin molt d'anys en Pedro Almodóvar, però cada vegada queden menys pel·lícules, és una realitat.
Ara ja la mort.
Quina edat té en Almodóvar? 76, por ahí,
sí,
no?
Sí, por ahí.
Té 76 anys, si sí, mateix. Sí, ah, jo el feia més jove.
No. Home, va començar a fer pel·lícules en els 80, o sigui que, sí, clar, sí. O sea, tu ja...
Tota la meva vida fent pel·lícules.
Efectivament.
No feia més jove en aquest bon amo. Sí.
I efectivament serà un gran fenomen. No té pinta de lo que pugui guanyar Palma d'Or. Està molt competida la Palma d'Or. Se pregunta si no se'n podem endur. No ho sabem. Haurem de veure quan s'estrenin les altres dues pel·lícules quina capacitat mediàtica, lo que xerràvem, té per realment impactar en el jurat i que puguin triar aquesta pel·lícula com a Palma d'Or.
Clar, lo que dèiem, la fita històrica és que tenim tres títols, no?, que poden guanyar-la, i per tant, estadísticament, només amb els números, és més probable que mai. Clar. Però clar, és que si fas un repàs històric dels premis del cinema espanyol en el Festival de Cannes, és el que deia Mateu en el principi de la secció, que és molt improbable, perquè només ha passat una vegada que una pel·lícula espanyola guanyi la Palma d'Or de Cannes, que és el cas més paradigmàtic, no?, que és Viridiana. De Luis Buñuel el 1961, i que encara és l'únic, és a dir, han passat molts d'anys, molt de premis, però no s'ha tornat a guanyar.
Vosaltres això ho sabreu, però, és a dir, com arriben a poder participar en aquestes candidatures a la Palma d'Or? És a dir, perquè, clar, tu dius, bueno, és que enguany hi ha tres, què tal, però per què enguany tres i altres anys cap? És a dir, com s'arriba fins aquí?
A veure, hi ha una doble tendència. Hi ha una part comercial, és a dir, de les propis productores que han de poder vendre el seu producte en aquest tipus de festivals. Aquests festivals són els més grossos. Tu, quan ets un gran autor com Pedro Almodóvar, quasi no fa ni falta. És veritat que Almodóvar és un gran engranatge comercial, amb el Deseo, la seva productora, però, clar, un Pedro Almodóvar ja ha guanyat millor direcció a Cannes, ja ha estat en els millors, ha guanyat Oscars, per tant, és un director que pràcticament te conviden. És a dir, escolta, la teva pel·lícula
clar,
estarà...
Clar, que és el fàcil, però, per exemple, Los Javis, que molt sorprenia, com arriben aquí?
Aquí has de tirar un poc més de màrqueting perquè tens menys nom. Quan més nom tens, més has d'aconseguir vendre el teu producte. I en el final, la secció oficial, pues, hi ha un grup de programadors darrere d'aquesta secció oficial que va seleccionant aquestes pel·lícules que la secció oficial és molt grossa, no són com els Oscars, que potser són 10 pel·lícules, aquí són, estic xerrant d'una vintena o una trentena de pel·lícules.
El que m'ha sorprès en el cas de Los Javis és que ho han fet una pel·lícula en base a una història molt breu, o un relat molt breu de Federico García Lorca, i a través d'aquesta història s'han inventat el que podria ser el guió d'una pel·lícula. Per tant, clar, en principi això tampoc no és tan comercial. Ells per ells mateixos són comercials.
Claro,
no?
Claro, ells com a figura. No estem xerrant de... Clar, Can, hem d'entendre que quan xerrant de comercialitat a Can, no xerrant de la comercialitat de les pel·lícules dels Oscars, de les pel·lícules nord-americanes. Xerrant d'una comercialitat diferent, d'una autoria. Hi ha d'haver un autor diferenciable darrere aquell producte i, per tant, una personalitat. I això els Javis, a totes les pel·lícules, quan veus una pel·lícula dels Javis, saps que
és seva, no? Sí, és com allò que dèiem d'un artista, un cantant, no? Quan cantes i l'identifiques directament per
segur,
saps quin cantant és i si és un altre...
O escoltes una melodia i ja saps efectivament quina és el músic que hi ha darrere.
I hi ha un altre... Sí, digues.
No, que efectivament La Bola Negra és una obra inacabada del Lorca i que representa l'homosexualitat a diferents èpoques de la història, als anys 30, a mitjans segle i a l'actualitat. I fa aquest repàs de la representació LGTBI durant la història espanyola, no?
I la pròpia existència de la pel·lícula fa això, també. És a dir, el fet de que sigui una obra inacabada d'en Lorca de fa...
Clar.
100 anys, pràcticament, i com ells, amb aquesta actualització de tot aquest fenomen, i aquest, que també és un poc és perquè no han pogut arribar a tantíssima gent i tot aquest... bé, on dit que siguin tan mediàtics, no?, i aquesta manera de connectar amb un públic modern, i bé, pràcticament amb aquesta autoria que mencionàvem, no? Postmodernista, és donar-li una volta a tot aquest cinema que ja donava una volta a
l'espoir. I que és molt guapo, no?, xerrar d'aquesta lectura de la homosexualitat, de la història, començant amb una obra inacabada d'en Lorca, que és que té una poètica de la creació molt gran, perquè està inacabada per alguna cosa, saps? És espectacular. I després ja tindrien la darrera de la que hauríem de xerrar, que seria El Ser Querido, que damunt té una anècdota o una coincidència molt... molt estranya, que no, sol succeir, però que la gent des de fora no s'entén.
I no, mira, tenim res, no posarem tot el fragment, el deixarem de fons, només és una frase en Javier Bardem, que és protagonista d'aquesta pel·lícula, i diria així.
És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse a los ojos.
I per què no puc xerrar jo així, amb aquesta veu?
He de tenir la meva. És una història.
No,
però anem a veure. Javier Bardem, protagonista d'aquesta pel·lícula, també en Javier és un dels habituals d'aquest festival de Cannes. Sí, sí. No? Sí. Penélope també, evidentment. Però...
Clar.
Tots dos, de fet, tenen Penélope, no només ella, sinó que tot l'elenco de Volver, de precisament d'Almodóvar, no? Va guanyar... es premi, no?
A millor interpretació, sí.
Efectivament. I en Bardem per Beautiful, de Iñárritu, va guanyar també per
els dos el tenen, el premi d'interpretació.
És que, de fet, és on cinema espanyol ha tingut més èxit, no? A Cannes ha estat a
la categoria d'actors.
Dels actors, no?
Sí, exacte. En els anys 70,
clar,
Carlos Saura.
Clar, és que els també, a lo millor, no mos estimen massa.
Això també pot ser, No ho volien dir, però...
No, vull dir ben clar, vull dir... Desplineu per amunt...
Te'n vas a França, xerres amb espanyol, te mirem malament, xerres amb anglès, te miren pitjor. Has d'aprendre francès.
Cap a la dreta i cap a l'esquerra mos estimen molt. Sí. Portugal, Itàlia...
Són encantadors.
Però ja per amunt... Si diu que de Mallorca és diferent.
Sí. Aquí.
Mallorca. Ah, de Mallorca! Bueno.
Això els hi va bé.
Jo tinc casa, diran.
Això també t'ho diuen.
Sí.
I tu, com a mallorquí, dius, i jo no.
Gràcies, li diré. I li diu, moltes gràcies.
Saps què t'ho dic?
Ai, ara anava a dir un desperat. Que... És que un bar a Dinamarca perdut del món mundial, allà que no hi havia de res, un senyor que va dir, volta de bon sou, i anava a dir de Mallorca, va, encantada, jo tinc una casa en Dratge per munt, per baix, una monada, i mos va dir, la pregunta va ser, i vosaltres què feis aquí? I nosaltres vam dir, perdona,
i què fas tu a Mallorca? Sí.
Saps què t'ho vull dir? Lo mateix, exactament, de turisme. No? Però va, és així.
Per sort, mos quedem con les coses simples, eh? No sé. És que mos duix vosaltres que ho feis fàcil, perquè pareix que sabeu de cine i en sabeu, o sigui...
No massa.
Jo me miro un poquet les coses per no fer ridícul davant vosaltres, però lo just i necessari, vosaltres sou una enciclopèdia, és impressionant.
Molt bé, jo troc que hem de fer un passeig de sa fama a Balear, de cinema, i ells poden ser d'aquí per sa so. Perquè jo pensava, a Rossi de Palma li han donat un premi, no sé on, li han donat a Can, no sé què, i aquí no li donen res.
Sereu els nostres Javis.
Vius amb això, Vius, eh?
No estigui malament,
No estigui malament, ben vist.
I de res, avui sí que han tingut 15 minutets.
Quina morada! Sí.
I nosaltres tornarem demà.
Bé, nosaltres tornarem demà, nosaltres no hem acabat. Anem a preparar el programa de demà i demà vos esperam puntuals aquí a les 9 i ve a través de la ràdio.
Per cert, demà xerrarem de jubilació i anirem al carrer a demanar a la gent a veure què pensa d'aquest augment d'edat de 65 a 67 anys per jubilar-se, a no ser que hagueu fet feina durant més de 38 anys, que ja n'hi ha.
Jo som autònom, així que també no t'endré res.
Ai, jo també en parlarem d'això.
Demà tornem, gràcies.
A vosaltres.